El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Però quin és l'origen del feminisme a Catalunya? Des de mitjans del segle XIX, el feminisme català ha tingut grans figures, com ara Dolors Monsardà, Maria Mercè Marçal o la sabadellenca Teresa Claramunt, que descobríem dilluns al cafè de la ràdio en una càpsula que, de fet, podeu recuperar al portal web d'aquesta casa en el servei a la carta. Doncs bé, la investigadora Maria Àngels Cabré ha publicat el llibre Feminisme a Catalunya, el llarg viatge de les dones, que recull el pensament de part d'aquestes protagonistes. Maria Àngels Cabré, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia, un plaer.
El llibre vol ser un recull de l'evolució del feminisme a Catalunya en els últims anys?
Doncs la veritat és que sí, jo crec que és una peça que faltava. Sabíem una mica del feminisme, diguem, internacional, sabíem una mica del feminisme espanyol, però el feminisme català encara no estava, diguem, endreçat i faltava per fer, òbviament, moltíssims llibres. Aquest vol ser, diguem, un primer llibre divulgatiu que ens situa en una petita línia, en una o primera línia del que podia haver estat aquesta evolució, no? Evidentment, jo he escollit 50 textos, podien haver estat tots altres, però com a mínim els fonamentals hi són. Que ja és molt.
Clar, de fet és un dels aspectes que m'ha cridat l'atenció del llibre, no? En lloc de fer-nos una biografia de cadascuna d'aquestes dones o d'explicar-nos el seu pensament, fas que el seu pensament ens arribi a través d'elles mateixes, no? A través d'allò que van dir o allò que van escriure. Entenc per què ho has volgut fer d'aquesta manera.
Sí, la veritat és que jo no sóc acadèmica, de fet sóc una mica antiacadèmica i pensava que començar explicant la meva visió del feminisme a Catalunya quan no teníem a disposició les veus de les dones que els van protagonitzar, doncs era una mica, diguem, prepotent, no? De manera que em semblava molt més interessant escoltar a la Montserrat Roig, a la Maria Aurèlia Capmany, a la Carme Car, a la Dolors Montsardà, a la Teresa Claramunt i a totes aquestes dones que van fer del feminisme la realitat que ara és a dir, que van caminar en aquests graons que ara hem pujat i ara estem, diguem, un estat bastant alt del feminisme perquè elles s'ho van treballar.
Clar, de fet, en aquest llibre tenim una de sabadellenca, no? Que ja saps que nosaltres ens mirem bastant allò a l'òrbita des de la nostra ciutat,
sí,
no?
Sí,
Teresa
sí,
Claramunt. Què ens en podries dir de Teresa Claramunt?
Doncs és un personatge molt i molt interessant, d'una època que recupero d'alguna manera, perquè sempre s'ha pensat que el feminisme a Catalunya una mica va començar amb la Dolors Monsardà, que l'any 1906 va fer un text que es diu El feminisme a Catalunya, de manera que semblava que era ella la que posava la primera pedra, ordenava el feminisme. Abans d'ella, als finals del segle XIX, hi havia hagut un grup de dones que s'havien ajuntat, que no eren dones ja aïllades, i una d'elles és la Teresa Claramunt, que havien fet la feina des d'altres estrats que no són la burgesia, és a dir, des de la classe obrera, des del lliure pensament, des de l'anarquisme, no? I la Teresa Claramunt és una d'aquestes dones, juntament amb altres dues, molt significades també en aquella època, Ángeles López Ayala i l'espiritista Amàlia Domingo, doncs la Teresa Claramunt va posar en marxa la que seria una mica la primera associació de dones, no? La Societat Progressiva Femenina, abans, que va ser força coneguda, abans de tenir, diguem, un origen en una cosa que es diu Societat Autònoma de Dones de Barcelona, no? I van ser elles tres a la Rambla del Raval de Barcelona les que es van ajuntar per fer aquest primer moment de sororitat en el feminisme a Catalunya. O sigui que la Teresa Claramunt és una dona que va néixer a Sabadell a classe obrera, ella mateixa obrera tèxtil, que va participar de les primeres vagues per reivindicar l'horari de 8 hores pels treballadors i les treballadores i que després ja a la capital, a Barcelona, es va dedicar a seguir lluitant en aquesta línia, ja que fos pels drets dels obrers i les obreres o ja fos pels drets de les dones, no? Entenent les dones com aquesta classe doblement oprimida, no?
Sobre Teresa Claramunt i sobre els altres textos que has posat en aquest llibre, has buscat que fossin textos que quan els llegim ara amb la mentalitat del 2020 els trobem, diguéssim, d'actualitat, per dir-ho en certa manera?
Sí, la veritat és que, clar, el feminisme, diguem, en aquest moment està més avançat que fa 30 anys, no? En principi hauria de ser així sempre, tot i que les coses avancen i retrocedeix, però encara hi ha així, moltes de les reclamacions del feminisme que es feien abans encara són vàlides avui perquè no s'han assolit tots els objectius. De manera que quan llegim algun text propi del 1880 o del 1915 o del 1949, doncs resulta que hi ha moltes coses que són molt vigents. No? Evidentment, hi ha el sabor de l'època. Jo el que he fet és repartir el llibre en diferents capítols, cadascú una època, introduir aquesta època, no? Perquè ens situem, mencionar quines eren les reclamacions principals, quines eren les revistes, els diaris on es feien aquestes reclamacions, quines eren les dones que hi participaven, d'aquest debat, no? feminista, d'aquest intent de fer avançar els drets de les dones, i en conseqüència ens hem de situar una mica a l'època i, de fet, els primers textos, aquells que són més antics, doncs, com per exemple el primer de la Maria Josepa Massanès, que és de l'any 1841, doncs hem intentat adaptar-los al català normatiu perquè s'entenguessin una mica millor. Però la veritat és que són dones que s'entenen molt i molt bé. Dones i un home, també als anys 70, inclòs el text d'un home, un sociòleg, perquè crec que mereixia també ser-hi. Lamentablement no hi havia molts altres, però aquest que hi era doncs, l'havíem d'aprofitar.
De tot el que has llegit, què és el que més t'ha cridat l'atenció?
Doncs crida bastant l'atenció això, la vigència d'algunes de les reclamacions, i després crida molt també l'atenció, la modernitat d'aquestes dones en temps pretèrits, no? O sigui, trobem dones que realment són molt valuoses, no? La Teresa Claramunt, per exemple, però aquesta companya seva, l'Àngeles López Ayala, completament oblidada, doncs és un terratrèmol, és una mena de Maria Aurèlia Capmany del segle XIX, no? Una dona de Sevilla que arriba aquí a Barcelona i que comença a fer tota aquesta feina, fundar diaris, revistes, conferències, organitza la primera revolta de les dones a Barcelona l'any 1910, no? O sigui, realment, jo diria que gairebé totes elles són un gran descobriment, inclús aquelles més discretes o menys conegudes. Hi ha una que és anònima, per exemple, no? No és anònima perquè no té nom, sinó perquè no coneixem la seva trajectòria, no? Però també sobta que quan explores els arxius, la Biblioteca de Catalunya, l'Arxiu Històric de Barcelona, etcètera, etcètera, o llibres antics, doncs te n'adones que hi havia moltes més dones treballant a la premsa en aquest sentit de les que coneixem. És a dir, que hi ha tot un pòsit de persones que estaven circulant intel·lectualment per l'ambient català parlant d'aquests temes molt més enllà dels noms que coneixem, no? I això ho veiem a les revistes i als diaris que tenien seccions específiques sobre les dones, sobretot als anys 30, o a publicacions ja més antigues, ja del 19 o de principis del segle XX, que estaven exclusivament dedicades a les dones. Sobta, per exemple, veure la importància que va tenir la revista Feminal, molt coneguda a principis del segle XX, i que era una mica paral·lela a la que va tenir als anys 70 la revista Vindicació Feminista, no? Pensem que només les dones dels 70 llegien revistes feministes i no? Hi havia moltes dones també als anys 10 i 20 que estaven allà consultant la revista Feminal, on escrivia la Carme Car, on escrivia la Dolors Montserdà, on hi havia dibuixos de la Lluïsa Vidal, etcètera, etcètera, i les posaven al dia, per exemple, del que passava a Anglaterra amb el sufragisme, no? És a dir, que també eren dones que estaven molt connectades amb el que passava a la resta del món en la mida que podien, no? O sigui, que sobta moltes coses, però de fet el que sobta és que la història en majúscula, la història que expliquen els homes, ens hagi ocultat tanta feina feta per les dones.
Mm-hmm. Doncs em quedo amb aquesta frase, eh? La història que expliquen els homes ens ha ocultat la feina feta per les dones. Maria Àngels Cabré, moltes gràcies per haver-nos atès avui amb aquest llibre Feminisme a Catalunya, el llarg viatge de les dones. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.